els podcasts de Ràdio Estel. El Bayona contra la Bajona.
Carlos Bayona, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia!
Que contenta de que tornis a estar aquí amb nosaltres.
I jo que contenta d'estar aquí.
Bueno, i felicitats, que és el teu aniversari.
Mare meva, el meu aniversari, sí, sí. I on estic passant el meu aniversari? Amb vosaltres?
No pot haver-hi... Bé, si només fessis això en tot el dia, home...
Però bueno, si per mi fos una marató, no?
Però o el dia del teu aniversari fer ràdio és un petit regal.
És un regal,
no?
És un regal, clar que sí. És un regal, clar que sí, és un regal. Bueno, mira quina temperatura, no hi ha neu!
Clar, perquè els oients, si no et segueixen a xarxes, potser no saben que Carlos Bayona, DJ i productor musical, responsable cada 15 dies de Bayona contra la Bajona, portar-nos música els dilluns a les 12 per animar-nos i mira, per començar la setmana amb energia, has estat 3 mesos a Granada
robant imatges al temps que no ens deixava.
Això sí, rodant La Sociedad de la Nieve, la pel·lícula de J. Bayona,
sí,
que avui
sí.
També és el seu aniversari, sí. Felicitats.
Sí, sí, és el seu aniversari també. Bueno, perquè jo tinc un treball seriós, això està molt bé, la música i tal, però un ha de tenir un treball seriós i aquest seria el meu treball seriós i hem estat... 3 ben mesos, gairebé 4, allà a Sierra Nevada, que fa molt de fred. I sobretot per rodar fa molt de fred, també.
I la pel·lícula, que és aquesta, La Sociedad de la Nieve, és el que algú dirà, però aquesta és la història de Viven, no?
Sí, clar, clar.
Aquells supervivents.
I per què la feu una altra vegada, si ja l'han fet aquesta pel·lícula? No, nosaltres estem fent una pel·lícula basada en una història que Viven ja va explicar, però clar, quan un explica la història de Colón arribant a Amèrica, no està fent un remake de 1492.
Exacte.
Clar, llavors aquesta història existeix i nosaltres estem fent la mateixa història de Viven contada des del punt de vista de la novel·la La Sociedad de la Nieve de Pablo Vierci.
2023 la podrem veure?
El 2023, sí. Anem molt just. El 2022 no arribem.
Tindrem... Bé, anirem esperant.
Sí, anirem esperant i ja...
De fet, el 2 de setembre ja venen els anells, no?
El 2 de setembre venen els anells, sí, sí. El senyor dels anells que s'estrena... Ja, 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 ja!
Això sí que falta molt poc. I pel que falta encara menys, és per dissabte. Eurovisió, que avui ens parles d'Eurolosers.
Mare meva, clar. I hem començat escoltant el Bec... per la cara, saps? Perquè, bueno, perquè no té res a veure amb Eurovisió, però com la cançó es diu Loser, doncs avui hem començat amb la cançó Loser per parlar de Losers Eurovisió, perquè podríem fer un top molt maco, com el de la setmana passada per veure els favorits, o les 10 millors cançons d'Eurovisió, però no, nosaltres hem fet un top de les 10 millors cançons que mai van guanyar a Eurovisió, així que és un top de Losers. Els millors losers d'Eurovisió.
Un losers que no s'han presentat, però que potser si s'haguessin presentat, potser haguessin guanyat,
eh? No, mira, una cosa. Tots es van presentar a Eurovisió. En un moment o un altre, tots van estar a Eurovisió, però no van guanyar. I normalment, quan jo vinc aquí, parlo com a tercero, no? Miro des de fora, no? Però aquesta vegada jo parlo amb tota l'autoritat del món, perquè jo sóc un loser d'Eurovisió.
No m'ho crec.
Perquè l'any 2007... en totes les televisions d'Espanya sonava això.
Me lo dijeron seguro.
Doncs això que estem escoltant es diu Piensa Gay, el grup es diu Lorena C, i jo era el que estava allà a Lorena C amb la Lorena Castell, la cantant, estàvem allà participant a la selecció de Televisió Espanyola per anar a Eurovisió.
Aquest Piensa Gay, que era un dels temes del disc Dos Rombos.
Efectivament.
Que l'entrevista del Dos Rombos va ser la primera vegada que ens van conèixer, que estic veient que fa una pila d'anys, l'any 2007.
2007, clar, és que mira, ja avui estic fent anys, és que com ho passa el tiempo. Doncs això, el 2007 jo estava allà, en una gala on va guanyar el Rodolfo Chiquilí 4.
Però era una gala que llavors era per votació, que la gent es podia presentar i que la Lorena Castell i tu vau dir, bueno, doncs portem el nostre piensa gay.
Bueno, la Lorena ho va fer, jo vaig estar allà, que de sobte em trobava allà i diu, però Lorena, si no nos hemos ni presentado, i em va dir, sí, la presenté jo de tapadillo. Llavors jo vaig anar allà.
Tu t'ho vas trobar.
Obligat. Jo no volia guanyar, eh? Jo no volia guanyar, imagina't tu.
No et veies
el, amb... el marrón que va tenir després el Rodolfo Chiquilí 4 per representar Espanya Eurovisió amb aquella cançó. Doncs el que us estava dient, parlarem de losers. Com a loser tinc tota l'autoritat del món per fer avui la secció. No parlarem de momentos sonrojantes com la mala participació de la Bonnie Tyler o del Florida. Això ho deixarem de banda.
Val.
Avui farem un top 10 de les millors cançons que s'han presentat a Eurovisió, que han estat a Eurovisió i mai van anar a Eurovisió. I comencem per aquesta.
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo.
Es que qué temazo.
Hauria hagut de guanyar?
És que és un temazo.
Tu creus que Ai Mamà hauria hagut d'anar a Eurovisión?
És que és un temazo, és un temazo. Jo ho sento molt per la Chanel, però això és un temazo. Top 10. M'agradaria que algú, tu mateixa, hauries de fer una veu com Top 10, saps?
Sí. Vale? Així vols?
A veure com ho faries tu.
Top 10!
Top 10! Doncs estem parlant de la Rigoberta Bandini amb el tema Mamà, un tema de l'any 2022. Llavors no ens hem d'anar molt lluny perquè estem parlant de fa un parell de mesos.
Això.
I mira, escolta, mira que subidón. ¡Vámonos!
Todas las
És increïble.
És impossible sentir-la i que no se't moguin els peus i que no tinguis ganes de ballar i cantar-la, perquè la lletra és fàcil.
Amb tot el respecte per la Chanel, que té també un temazo i tal, però bueno, a mi em recorda una mica això al que estàvem parlant, a l'elecció del Rodolfo Chiquilí 4 per davant de la Casa Azul, perquè vaig participar. No ens anticipem, però em recorda a l'elecció del Rodolfo Chiquilí 4, perquè aquesta cançó era molt favorita, era molt, molt favorita, i de fet és la cançó... Bueno, té 23 milions de reproduccions al YouTube, al Spotify.
És increïble, perquè a més, si la sents una vegada, és que no sé què té, que la vols tornar a sentir. Si algú l'està taralejant, se t'enganxa.
És que ho té. Té una lletra que està molt bé, que reivindica un tema, el tema de les mares, que és universal, tothom reivindica les mares, i té un ritmazo, és que té un bon rotllo. Que... Top 10.
Top! No! No saps si fa por o què ha passat?
No sé què ha passat.
He dubtat si ho havia de fer en anglès o si ho havia de fer en català.
Ho fem a top 9.
Top 9.
Top 9. En anglès queda millor. Ho fem en anglès.
Vale.
I el que estem escoltant? Estem escoltant un tema de l'any 2018.
Però la Fureira no va guanyar.
Eleni Fureira no va guanyar el Festival d'Eurovisió. Aquest temazo de l'any 2018, El Fuego, era una cançó que representava a Xipre. Era una cançó en anglès, amb la tornada, en espanyol.
Es parla molt espanyol a Xipre.
I aquesta idea esbojarrada, gairebé,
va funcionar.
Gairebé va funcionar, perquè va quedar en segona posició.
A segona, però després va estar tot l'estiu sonant a totes les ràdios i senties...
Clar,
tot tona,
la gran victòria de la Fureira, que recordem, era una noia... esbelta, era una ballarina impressionant.
Bueno, la Chanel
mica,
recorda.
És una mica la Chanel d'aquest any, no? I li desitgem molta sort a la Chanel. I aquesta noia, la Elena Fureira, va quedar segona. Però és que va guanyar la neta, te'n recordes de la cançó Toy?
És veritat.
I aquella cançó era, vamos, era un torbellino, la dona.
Aquella també la senties i no te la traies del cap.
Era un mega hit. En una de les edicions on les primeres classificades tenia moltíssima qualitat, doncs se'n van posar la neta amb un temazo, que era favorit, i va guanyar aquest any. Canviem de tema? Pugem un número?
Top 8!
Top 8! Ladies and gentlemen!
Aquí tenim ja anglès i espanyol.
Aquí ja això ja és 90, eh? Ja
es nota, aquí hi ha molt electrònic. A veure com arrenca això...
completament anys 90, eh? Sí o no?
Molt.
I aquests violins una mica cameleros, no? De camela. Doncs estem a l'any 1990 amb la cançó Bandido, no confundir con Amante Bandido. Aquesta és Bandido de les Azúcar Moreno.
Mira, ara cantaran. Cantava, no? I en algun moment...
Cantava.
Home, això és molt espanyol.
Gitazo.
I també és gitazo. Això, una festa, ha de sonar un moment o un altre.
Gitazo.
Perquè és ballar.
Ha de sonar. Any 1990, les germanes Encarna i Toñi Salazar, recordem, cosines de Los Chunguitos.
I que aquest any ho van tornar a intentar.
Ho van tornar a intentar i no van tenir tanta sort com en aquella ocasió. El 1990 es van plantar a Zagreb per representar Espanya. Jo me les imagino com unes Kardashians de l'època arribant a Zagreb per representar Espanya. Jo voldria veure aquell reality, no? Si existessin, si haguessin existit els realities d'aquella època.
No ens el perdríem.
No me'l perdria. Doncs aquesta cançó té el seu caché, perquè estava produïda per Raúl Orellana. Raúl Orellana era el DJ resident de l'Estudio 54 de Barcelona i havia produït música d'aquest tipus, combinant el flamenc i aquest house primigeni dels 90, i havia aconseguit estar als tops de les llistes UK. Raúl Orellana, una persona molt important que va fer la música d'aquesta cançó i que, com a anècdota, explicarem finalment que les Azúcar Moreno és un dels pocs artistes que han hagut de començar
dues vegades
la seva actuació perquè van tenir problemes tècnics. I...
Sempre surten allò quan fan cachitos, talls... Surten i es miren com diem, sí, però què està passant? Què està passant?
Se'n mira una altra i diu, què està passant? I a Sagre, imagina't, els tècnics de so que no valorarien ni... Ja no dic ni espanyol, però anglès tampoc, no? Però bueno, número 5 van quedar les Azúcar Moreno.
Gens malament.
Que no està gens malament, però el nostre cor ens van robar como bandidas. Mira que ho he lligat ara. Como bandidas no van robar el cor i estan al top número 8. Pugem una mica més.
Top 7. Això no ho recordo. Wow.
Top number 7. Tenim un dels duets més importants en la història de la música espanyola, però no van representar Espanya. Estem escoltant a Bacara, que l'any 1978 van anar a Eurovisió a fer aquest Parlez-vous français, amb un accent francès que poc li pot envejar a l'Audrey Tautou del Código da Vinci. Estoy aquí en mi cuarto. Recordem l'Audrey Tautou, no? Doncs elles van anar a Eurovisió a representar, em sembla que va ser a Espanya, a França, i no van quedar gaire bé.
Però qui? Jo és que no conec a les Bacara.
Bacara, sorry I'm a lady, sorry I'm a lady.
Ah, són aquestes?
No, Bacara.
Ho cantaven tot, anglès, francès...
Ho cantaven tot amb accent espanyol. Però no me la veig. Un dia parlarem només de les Bacara en aquest programa.
M'encantarà.
Perquè vegis que són un dels duets de música més importants de la història d'Espanya. Doncs bé, elles van portar aquest so disco de l'època de finals dels 70, començament dels 80... 4 anys després de no van ser pioneres, perquè 4 anys abans, amb el Waterloo, ABBA va guanyar Eurovisió, però no ho van fer pas gens malament, ho van fer bastant bé. A mi em van robar el cor, sempre em van robar.
I la cançó aquesta enganxa molt, no?
I quan tu fas un top de llista, una llista de Spotify amb les cançons petardes que no poden faltar, sempre estan les Vaques.
A veure, escoltem-la una mica més.
És aquest francès. Sí, que tu ho saps. Ah, jo parlo francès, sí.
Un petit peu. Oui. Avancem?
Avancem, vinga.
Ah, un altre espanyol.
Un altre, vinga. Has de dir top 6, però bé com ho fas.
Top 6.
Molt bé.
A veure si quan arribem a l'1 ja ho faig millor. Home, aquesta sí que me la sé, aquesta la vaig mirar jo, la cantava tothom.
Ell no se va saber aquesta cançó.
Va
bailar de lejos no es bailar.
L'encenador.
L'encenador. Llàstima que sigui de dia, perquè si no aquí...
Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán.
Hem de buscar l'any, perquè no tinc present l'any. Sembla que va ser l'any 94. Ara buscarem... Servicio de documentación, por favor. Estem buscant, però anem al top 6 per escoltar el Sergio Dalma per fent bailar pegades. Estem parlant de Josep Sergi Capdevila Caró, que és el veritable nom, el de veritat, del Sergio Dalma. Doncs un Sergio Dalma que començava la seva carrera, llavors en aquell... L'any 91, ara m'han recordat.
91.
L'any 91, sí, ara sí, m'han recordat. Sí. L'any 91, perquè va ser un any després.
Després de l'Estación Carmo... Després del Bandido, ja va venir el Bandido, el Sergio Dalma.
Justícia per a Espanya, que no vàrem guanyar ni amb el Bandido ni amb el Sergio Dalma. Aquest temazo, any 1991, i Espanya va enviar... Aquesta que és la proposta més italiana, estaràs amb mi, sí, que mai ha enviat a Espanya.
És com l'Anna Mena, quan parla, canta en espanyol, però amb accent italià, sí, ja ens hem canviat.
Ens l'han tornat aquest any, ens han tornat la del Sergio Dalma. Doncs un Sergio Dalma, que només uns quants anys abans havia deixat de prendre la capsa d'Estrepsils i va començar a cantar amb aquesta veu, no? Amb la seva veu ronca, que va aprofitar molt bé l'ocasió perquè no només va quedar en una quarta plaça, que està molt bé, que està molt bé.
Fa temps que no veiem ni cinquenes ni quartes, eh?
Ni top ten, no, que jo me'n recordi, ni top ten. Però bueno, ho va aprofitar molt bé el Josep Sergi Capdevila Carol.
T'ha agradat el seu nom.
M'agrada molt
bé. I a més feia una picada d'ullet a càmera quan cantava aquesta cançó.
És que ho tenia de tot, era un compendi de típicos tòpicos que ha de tenir una cançó romàntica italiana que tenia el Sergio Dalma. I ho va fer molt bé, va quedar quart i va començar una carrera que ara mateix Sergio Dalma és una persona que omple Palau Sant Jordi. I més important que això, quan tu poses aquesta cançó, pots tancar perfectament una sessió del Razzmatazz de la Mandanga un dijous, que estan els nens de 20 anys cantant-la com a bojos.
I se la saben.
I se la saben, òbviament que se la saben. O pots anar a un concierto d'UGT Calor, i la canten i tothom es posa de peus. I així. Aquesta és la gran victòria del Sergio Dalma, que no va necessitar guanyar Eurovisió per ser un top al nostre cor.
El 2022 segueix estant al nostre cor i podria ser número 1, però ara anem...
Anem al top 5.
Top 5!
Tan dentro de mí.
Ai, que sé qui és.
Aquesta està una mica puesta con calzadora, aquesta. Està ficada perquè la cançó no és una gran cançó.
Però Julio Iglesias va anar a Eurovisió.
Julio Iglesias, l'any 1970, va representar Espanya al Festival d'Eurovisió i va quedar amb la quarta plaça amb aquesta cançó, la Gwendolyn, que és una cançó... Mira, Julio, la bohemia hecha voz.
Sembla que estigui navegant, te l'imagines? Estava arribant a Miami.
Estava en casa, sí, estava... No em facis riure, que no puc fer la meva secció, sisplau.
Perdona.
Molt bé. Doncs el Julio Iglesias, que va compondre aquesta cançó per la seva primera nòvia...
La primera de moltes.
La primera, després va venir...
Un professional amb tot el que ha fet el Julio Iglesias ho ha fet bé, tu.
Després ja entrem en una llista con muchos ceros. Doncs aquesta és la seva primera nòvia, que es deia Gwendolyn, que ell la va composar quan estava estudiant dret i era porter del Real
Madrid.
Que pena que no sigui jo i ens haguéssim estalviat tantes copes d'Europa que després va guanyar el Real Madrid.
Sí.
Però bueno, top 5 no és una cançó molt important, però el seu cantant sí que és molt important.
Sí, ell és molt...
I és un dels nostres losers favorits al Festival d'Eurovisió.
Bé, tu dius Julio Iglesias a qualsevol racó de món i encara saben qui és.
Ai, tothom fa... Hey, hey. Hey. I tothom sap imitar el Julio Iglesias.
És fàcil.
És una d'aquestes persones que tothom creu que pot imitar el Julio Iglesias, no? Molt bé.
Avancem i anem al top 4.
Viva la èpica!
Les veig amb la túnica.
Recordem que totes aquestes cançons no van guanyar Eurovisió, eh?
Però si això és un temazo, jo aquesta me la sabia.
Eres tu. Top 4, Mocedades, any 1973. Mocedades, conegudíssims a Espanya per ser els intèrprets de la cançó La Vuelta al Mundo de Willy Fox.
En sèrio?
Són 80 dies.
Són ells. Ho feien
escrit,
tot.
Jo ho he escrit a memòria, però a mi em sembla que Mocedades van fer la cançó de
doncs
la,
ja
de la
que
Vuelta
eren.
Al Mundo de Willy Fox. Doncs Mocedades l'any 1973 es presenta a Luxemburg per representar Espanya. El grup que estava format per tants components com dies tenia La Vuelta al Món del Willy Fox ho va fer molt bé. Ho va fer molt bé i van quedar en segona posició.
Segona?
Segona posició. Però és una injustícia perquè... Mira, escolta, escolta.
En José se les saps totes, eh?
Totes, ara. Tothom ens sabem aquestes cançons. Doncs segona posició... participant a Luxemburg i va guanyar Luxemburg. Una mica de...
Ah, és, cara, és que està no? Lleig Luxemburg, que els
una
havien de guanyar.
De cara,
i que van
bueno.
Tornar a repetir. Clar, si fas a Luxemburg i guanyes, clar, tornes
final,
a repetir a Luxemburg.
No, això no, és mal negoci.
Estem arribant ja.
És una de les millors cançons de la història que ha enviat Espanya a Eurovisió. I tenim aquesta versió seriosa de Los Inhumanos, que són Mocedades, els tenim al nostre cor. Anem al top 3!
Estem ja als tres últims.
Els tres últims.
I ara és el top 3! Congratulations and celebrations. És com estar en una festa avui, això.
És que... I aquesta cançó no va guanyar!
No va guanyar això, però si és impossible que no guanyés, congratulations.
Cliff Richard, congratulations, any 1968, i no va guanyar Eurovisió. I per què no va guanyar Eurovisió?
Qui va guanyar aquell any? El 68!
El 68 va guanyar Maciel!
Amb el La-La-La. A mi m'agrada molt, La La La.
És que La-La-La... També, és una... Però bueno...
No va triar bé l'any, el Cliff Richards.
No va triar l'any. Li va passar com a la Eleni Fureira.
Exacte.
Es van presentar l'any equivocat. Doncs aquell any van quedar segons. Clar, els anglesos van denunciar una mica de tongo en les votacions i tal. Però ja saps com són els anglesos, que no s'ho van perdre, no? No saben perdre. Però igualment aquesta cançó, fixa't si va ser important, que aquell any el single més venut a Espanya no va ser el de la Dama,
va
ser el Congratulations. I fa poc van fer una espècie d'aquesta de gala de 50 anys per triar les millors cançons en la història d'Eurovisió. I en el top 10 estava el Congratulations del Cliff Richard. I la gala es deia Congratulations. Llavors, aquí està el mèrit del Cliff Richards del top 3, del nostre top, de les millors cançons que mai van guanyar a Eurovisió. I entrem al top 2, que és un hitazo tan gran com aquesta, mira.
Top 2! Això hauria de guanyar cada any.
Hauríem d'enviar aquesta cançó cada any a Eurovisió.
Fins que guanyés.
O a la preselecció, fins que sortís.
Molt d'acord.
Molt d'acord, no?
La revolució sexual.
És que, bueno... Què podem dir d'aquesta cançó? Què podem dir d'aquesta cançó? No hi ha festa on no soni la revolució sexual. No hi ha discoteca on no soni la revolució sexual. És el hitazo de los 2010 en este país. Bueno, dels 2000, no? Perquè és l'any 2007, no?
Sí, bueno, 2007, sí, sí, és sí. Com hem començat, sí, és l'any sí. Del Chiquili 4.
Sí, però estem parlant de la revolució sexual, que és el primer single que estrella de l'àlbum del mateix nom, La revolució sexual, editat per Elephant Records, a l'any 2007. L'important d'aquesta cançó és que el Guille Milky Way la va portar a aquesta gala on jo estava ja i ho vaig veure en primera persona, com a Espanya decidia que el Rodolfo Chiquili 4 havia d'anar a Eurovisió en comptes d'aquesta cançó, que no va quedar ni segona, perquè segona va quedar un producte d'aquests que els eurofans trien, que es diu Coral, una d'aquestes cantants que li agraden als eurofans. Doncs aquesta és la prova de que a vegades la democràcia no és el millor dels sistemes polítics en un país.
Jo crec que va votar massa gent que no és eurofan i va pensar, va, a que no ni d'aquest, a que no, i va anar al Chiquili 4.
Bueno, és que també els espanyols són molt de la broma, vamos a enviar a este y a ver, que risa.
Sí.
Però no, van fer una injustícia molt gran perquè aquesta és probablement una de les millors cançons que han intentat participar en el Festival d'Eurovisió. És impressionant.
Va ser una mala decisió. Hi hauria hagut d'haver un tant... A partir d'aquí, no? Suposo que va haver-hi aquell tant % de jurat que vota, que no saps què passa, però que al final va un altre que...
No parlarem d'això, no obrirem aquesta caja de Pandora.
No, perquè ja gairebé hem de marxar, però...
Ja gairebé hem de marxar. Però escoltem la cançó número 1, que dius tu. Aquesta cançó, que és una... No és que sigui una de les millors cançons que no han anat mai a Eurovisió. És una de les millors cançons de la història. I aquesta cançó no va anar al festival... Bueno, va anar al Festival d'Eurovisió,
però
no,
no
va guanyar.
Però per nosaltres és el top one.
El top one indiscutible.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Tothom la sabem per la Gypsy Kings, també.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
Aquesta queda bé a qualsevol moment. Aquesta cançó la pots posar per...
Aquesta cançó, per exemple, la pel·lícula Una qüestió de tempo, About Time.
Ah, m'encanta, la del pèl roig.
Quan ells es casen, la cançó de boda és aquesta.
Veus, mira que he vist vegades aquesta pel·lícula.
Doncs aquesta cançó que tothom recorda, però que ningú recorda el seu nom, perquè com es diu aquesta cançó? Tothom diria...
El Volare.
Aquesta cançó és el Volare.
El Volare, el Volare.
Aquesta cançó no és el
Volare. No, no és el Volare.
Aquesta cançó es diu Nil Blu dipinto ni blu. Nil Blu dipinto ni blu. Aquest és el títol de la cançó i tothom la recorda com el Volare.
Perquè és més senzill.
Una cançó, bueno, que aquell any 1958, no va guanyar Eurovisió.
Tampoc.
Qui va guanyar? Ningú se'n recorda. Ningú se'n recorda. Em sembla que eren holandesos, però ningú se'n recorda de qui va guanyar.
Però no ens agraden tant cançó, com el Domenico.
No ens agraden com el Domenico. Domenico Modugno. I aquesta cançó que va ser, mira, fixa, és en italià, i aquell any 1958, va ser número 1 al Billboard americà, que és molt difícil per una cançó que està cantada en italià i en aquella època. Una cançó que han reversionat el Dean Martin, el Frank Sinatra, els Gypsy Kings, que dèiem, Barry White, Paul McCartney, el Pavarotti, que Pavarotti es feia totes, i l'Andrea Bocelli, que és com un Pavarotti de bolsillo també, no? Doncs això. I aquesta cançó, en aquesta gala que vam parlar del Congratulations...
Dels 50 millors?
Va ser triada la segona millor cançó en la història d'Eurovisió, i no va guanyar, eh? I va ser triada la segona millor cançó en la història d'Eurovisió, i només li va superar aquí, la cançó més important en la història d'Eurovisió, el Waterloo
dels ABBA. A mi m'agrada més el Volare, que no és Volare.
Sí, bueno, però... Per cada amb aquesta podríem tancar, no? Posem aquesta, sí, i tanquem la sessió amb aquesta i tothom amb les mans en l'aire fent el Volare, no? I per ballar posem el Waterloo d'ABBA, no?
Ja veurem què passa el dissabte.
Molta sort per la Chanel.
Chanel. Tu creus que es quedarà entre el top 5, per exemple?
No tinc ni idea, no ho sé.
Doncs ens esperarem.
Tant de bo que sí, però no se sap.
Mica a mica, dissabte ho sabrem.
Eurovision és com una caja de bombones.
Sí.
Nunca sabes quan te va tocar.
Exacte, és una sorpresa. Quin regalàs tornar-te a tenir aquí amb nosaltres, Carles
Ballona. Quin regalàs estar amb vosaltres el dia del meu aniversari. És el millor regal que he rebut fins ara.
Me n'alegro molt. Fins aviat.
Fins aviat.
Adéu.
Pianos comparen el lloc i tu ets blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
El Bayona contra la Bajona, un podcast de Radio Estel.